pel·lícula Matrix va marcar un punt d'inflexió en el món de la ciència-ficció, ningú no ho dubta. Una pel·lícula convertida en trilogia que ens descobria que la realitat no era tal com ens pensàvem, sinó que tots plegats vivíem en un somni creat per unes màquines amb males intencions i que l'autèntica realitat era tan terrible que era millor no veure-la. La pel·lícula viatja a través d'elements tan diversos com la filosofia cartesiana, la lliure interpretació de la Bíblia i el cinema d'acció Made in Hong Kong. I amb tot, Matrix ha aconseguit atraure milions de persones arreu del món. De fet, tampoc estem tan lluny d'un món com Matrix. A veure, evidentment no crec que a curt termini les màquines se'n revolucionin i la torradora, la rentadora i l'ordinador tinguin ganes de fer-nos servir de piles alcalines, però l'exemple del joc més venut actualment arreu del món em va semblar clarificador. El Sims, aquell joc en el que jugues en xarxa amb gent de tot el món en un univers paral·lel al de la realitat, on cadascú té l'aparença i la personalitat que creu més convenient, no és més que una mena de Matrix d'estar per casa. O sigui, tu pots viure una realitat paral·lela amb gent de carn i ossos, però que en realitat estan actuant a través d'una màquina. És clar que en aquests moments la capacitat de les màquines que generen aquesta realitat paral·lela no és suficientment potent com per fer-la creïble, però en pocs anys les màquines de realitat virtual estaran a l'abast de tothom i serà llavors quan la línia que separa la realitat en la que vivim i la realitat virtual que genera la màquina començarà a ser cada vegada més fina. I ja se sap que totes les fronteres, a la llarga, acaben desapareixent. Game over. Mono catalana. Game over a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. El reportatge de la secció Game Clàssics d'avui està dedicat a descobrir videojocs que, com Matrix, presenten una humanitat en perill davant les màquines, dels aliens o d'altres estranys perills.
Al Game Masters, la tertúlia del programa, analitzarem per què ens atreuen universos com els de Matrix o les pel·lícules i els videojocs amb rerefons apocalíptic.
També tindrem l'oportunitat de saber més sobre l'argument d'un joc que també va marcar una època, el Castlevania.
Per acabar el programa, analitzarem l'actualitat dels videojocs a la secció Game Now, amb les novetats més importants de PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC i Game Boy Advance.
Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover@onacatalana.com. Des d'ara mateix i durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Game over. Matrix ens descobreix un futur amb la humanitat absolutament dominada per les màquines. Aquesta no és la primera ni serà l'última vegada en què alguna pel·lícula o novel·la ens explica un futur poc agradable per tots nosaltres. Els programadors, evidentment, han agafat aquest punt de partida per crear videojocs reconeguts per tothom. Ho descobrim en aquest reportatge d'Albert Murillo.
És la proyección mental de tu yo digital.
Entonces, ¿esto no es real?
¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro.
Què és Matrix? Què s'amaga darrere d'aquestes sis lletres? Matrix ha estat i serà un dels arguments més utilitzats a la ficció per definir la problemàtica entre la humanitat i la màquina. La lluita titànica entre el ser humà i els robots fets d'intel·ligència. Game Classics. A l'argument de Matrix, el ser humà està sotmès d'una manera radical per les màquines. En aquest cas, per les mateixes màquines que la humanitat ha creat. De fet, a Matrix, el ser humà és només una pila que les hi dona vida. Una pila que destrossa les tres lleis que un dia Asimov va descriure. Williams Electronics va crear l'any 1982 Robotron 2084. Eugene Jarvis va ser el seu creador, llavors tenia 25 anys i venia d'haver programat les dues parts de Defender, un videojoc de què més tard en parlarem. A Robotron 2084 hem de lluitar contra una plaga de robots per salvar la darrera família de la humanitat. A causa d'un error d'enginyeria, tenim poders sobrenaturals que ens ajudaran a eliminar tota la robòtica incontrolada d'aquest videojoc que sempre recordarà molt a Berserk. I com a curiositat, el control d'aquest Robotron 2084. Dues palanques, una pel control de direcció i l'altra per les 8 posicions de dispar.
¿Quién es? No tengo la menor idea.
Su cara está difuminada.
Es como la primera impresión que se hace en una moneda. No está terminada.
Sí. Tiene todos los rasgos, pero ningún detalle, ni carácter, ni líneas.
No es un hombre muerto.
¿Tienes algún tampón por ahí?
Sí, ¿por qué?
Tomaré las huellas de este ser extraño.
Es un hombre muerto. ¿Qué otra cosa puede ser?
No lo sé, pero tengo un presentimiento. Quizá parezca una locura, pero si se hiciera una autopsia, creo que encontraría cada órgano en perfectas condiciones. Tan perfectas como lo es el cuerpo exteriormente.
La invasió dels lladres de cossos, la mítica pel·lícula de sèrie B dels anys 50 de ciència-ficció, tracta de l'abducció física i mental de la gent d'un poble dels Estats Units. Aquesta pel·lícula és un exemple perfecte d'un guió que acaba malament. Sembla que el poder intel·ligent de les màquines tirava sempre per terra els interessos dels terrícoles. Uns terrícoles que ho tenien ben difícil a defender. La idea és senzilla. Com a la pel·lícula, a Defender hem de salvar els humans de les abduccions. Portem el control d'una nau que ens permet defendre el nostre territori. Tenim l'ajuda, a la part superior de la pantalla, d'un radar que ens facilita el rastreig de l'enemic. El control de Defender és més que dur. Una palanca, un botó pel foc, un per l'hiperespai, un per la bomba i un pel canvi de direcció. Terminator era l'exemple d'un guió cinematogràfic on el viatge en el temps i la rebel·lió de les màquines porten la Terra a un caos absolut. La segona part de la pel·lícula va portar als ordinadors de 8 bits com l'Spectrum les seves versions. A Game Over ja vàrem tenir temps de parlar de la pel·lícula Tron. Només recordarem que la recreativa Tron va ser la primera llicència d'una pel·lícula portada a un videojoc. Una recreativa que tenia la possibilitat d'accedir, una vegada posada la moneda, a diferents nivells. Jugar a Tron era, doncs, una experiència diferent cada vegada, encara que el nivell de les motos de llum era el més espectacular. Màquines fetes per màquines. La intel·ligència del ser humà multiplicada per mil gràcies a la paciència i la forma metòdica de pensar que dona la intel·ligència artificial. Per quan un videojoc programat totalment per una màquina?
Segurament el dia que això es faci realitat, Matrix tindrà, potser, un sentit real en les nostres vides.
Sí senyor, universos paral·lels i màquines que ens volen mal. Aquest és el tema del Game Masters d'avui.
Game Masters.
Entrem a la tertúlia, un nou Game Over. A veure, avui som l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, en Francesc Blasco i en Jordi Selles. Benvinguts.
Hola.
Hola,
què tal? Perquè avui tenim un tema realment interessant. Estem en una setmana Matrix i, per tant, doncs, no podia el Game Over obviar una data tan assenyalada com aquesta per dedicar com a mínim un programa no només a Matrix i el que significa Matrix, que és molt i que és moltíssimes coses, però que probablement anirien més per un programa de cinema que no de videojocs, sinó tot el rerefons que comporta acceptar o viure una mica l'argument de Matrix, no? El fet de dir algun dia realment pot ser que les màquines es tornin tan en contra, no? El que dèiem a l'editorial, de dir que la torradora i la rentadora et facin servir de pila alcalina.
Això sortia...
Una cançó d'Alaska?
Sí. No. Amb una pel·lícula.
De quan la bruja veria.
L'única pel·lícula que ha dirigit la Stephen King, que és Maximum Overdrive, que era la rebel·lió de les màquines, també. I, bueno, era horrorosa, era un truny de pel·lícula que si algun dia el fan a les 500...
Normalment, és curiós que la majoria de pel·lícules de Stephen King s'han transformat en... La majoria de novel·les, perdó, de Stephen King, s'han transformat en pel·lícules que normalment no li han estat a l'alçada.
Carrie estava molt bé. Cujo estava bé. Què més? It estava bé.
Però It no passava de ser un telefilm, no era una pel·lícula.
Bueno, però no estava malament. Després, home, la millor de totes potser és Misery. Misery és...
Misery, però per exemple, recordo una que es deia Sonàmbulos, desastre absolut, la de el Dreamcatcher aquesta d'ara, la de El cazador de sueños, compta amb aquesta pel·lícula, que clar, és que... De fet, deien que de Stephen King era l'únic escriptor que s'havien passat al cinema, quasi bé
tota la producció.
Tota la seva obra, no?
I és curiós
perquè... que és un senyor que cada any fa un llibre o dos.
Videojocs basats en pel·lícules, en aquest cas, o inclús directament de novel·les, de Stephen King, no em sona que n'hi hagi pas cap. I això de que videojocs de pel·lícules i tot, les pel·lícules basades en novel·les de Stephen King són pel·lícules d'èxit, relativament èxit...
Recordo ara una altra que es deia La tienda. Imagina, La tienda dolentíssima. O sigui, imagina't fer un videojoc de La tienda. Com t'ho planteges? A veure, tornem a Matrix, que ens hem perdut avui només de començar. Matrix, per què creieu vosaltres que va tenir aquest èxit tan important? ens quedem en l'efecte visual que provoca Matrix i la revolució estètica que provoca, o hi ha alguna cosa més enllà?
Home, Matrix va aparèixer en un moment en què el cinema de ciència-ficció portava una ratxa pèssima, pèssima. Se'n salvaven, dels últims anys, se'n salvaven potser dues pel·lícules. Una era Horizonte Final, que feia el Sam Neill, no sé si l'heu vist, és com el Resplandor, però amb una nau espacial, i l'altra era... és igual.
I una altra.
I una altra pel·lícula. T'explico l'argument, igual te'n recordes com era. Era aquella d'un tio que es desperta, té una taqueta de sang aquí, descobreix que... aquí al front, vull dir. I descobreix que cada nit la ciutat la canvien.
Sí, Dark City.
Ah, Dark City.
Dark City, gran pel·lícula. Ah, Dark City.
Kiefer Sutherland, la protagonista.
Kiefer Sutherland. Sí, sí, sí. I el...
vaja, i la Jennifer Connelly.
Jennifer Connelly, i el senyor dolent també tenia un nom que no recordo, també era un personatge conegut, era molt bona, una pel·lícula molt
bona. El John Hart també sortia.
Que de fet venia a ser una mica l'estètica, no, però l'entorn una mica sí que era aquesta foscor gòtica, no, de Matrix, no? Que
doncs, veníem d'una època de sequera absoluta en la ciència-ficció, no? Salàvem aquestes dues pel·lícules, però a part d'això havien...
Fet... Home, els últims anys la ciència-ficció ha estat vivint dels remakes i de les reedicions. No només Star Trek, sinó de la Guerra de Galàxies en els últims anys, que sembla que l'únic que es fa de ciència-ficció és una reedició, perquè les úniques pel·lícules ja no es consideren ni pel·lícules, de la Guerra de les Galàxies.
Sí, sí. Amb la qual cosa, l'any 99 apareix Matrix, i és clar, ja és una pel·lícula que, a més, es basa en coses que estan ja molt assimilades pel públic juvenil, sobretot, al públic al qual va destinada aquesta pel·lícula, no? Per exemple, el manga. Jo quan vaig veure el tràiler, vaig veure unes imatges de Matrix, vaig veure el Lauren Fishburne saltant, dic, tio, però si això és com Bola de Drac, no?
Sí.
És el primer que vaig pensar quan vaig veure aquelles imatges. Una pel·lícula que va saber copsar moltes coses que ja formaven part de la vida quotidiana de les persones i que cap pel·lícula de ciència-ficció fins a aquell moment havia sabut copsar. No? Jo... crec que aquest és un gran mèrit que va tenir Matrix en aquell moment, a banda de moltes altres coses. Eh?
Jo ho valoraria salvant les distàncies en quan va sortir Terminator 2, amb tots els efectes visuals que va haver-hi a la segona part i amb els minuts que hi havia d'infografia, etc, que també va haver-hi una revolució bastant gran la gent al cinema amb Matrix es doblava i es triplicava encara molt més tot el tema visual, que jo crec que és una de les coses que passava
més. A més, perquè aportava una cosa nova, no? Terminator 2 partia d'una pel·lícula que havia estat Terminator, que havia tingut un èxit relativament important i que realment ara em fa por veure com serà aquest Terminator 3 amb la qual Schwarzenegger amenaça aquest 2003.
He vist el tràiler, ja.
I què? Clar, és que Terminator 2 realment era una gran pel·lícula, era una molt bona pel·lícula, no? Però Matrix, a més, aportava una cosa completament nova, no? En diuen doncs, una mica la filosofia Matrix, no? Una mica una altra forma d'entendre.
Sí, però era una cosa nova perquè es basava en moltes coses ja vistes. Es basava, el que deia, no? En mangas, en ànimes, es basava en el mateix Terminator, la guerra de les màquines contra els homes, no? Un món dominat per les màquines.
Una pel·lícula messiànica, no? Una mica bíblica. Ha de venir el Salvador, no?
Que, de fet, tot basat en moltes coses amb mitologia grega, no? Els noms dels personatges, Morfeo, Neo, no? Neo, que vol dir nou. Tot això, tota aquesta iconografia, tots aquests noms en els quals es basa, doncs eren coses que eren velles, però sap reciclar-les, sap passar-les per túrmix, per les noves generacions.
Moltes vegades és potser aquest el gran secret de les noves pel·lícules. Quan es va estrenar a Guerra de les Galàxies, molta gent va dir el mateix, diu que agafava molt de les arts marcials, agafa molt de Kurosawa, agafa molt dels clàssics westerns, de les històries de cavalleresques de tota la vida, del bé contra el mal. Al cap i a la fi són pel·lícules que, presentant-te un argument nou, una situació bastant nova, es basen en coses tan explicades, tan profundes, no? Tan dintre nostre, que aviat les fem nostres, aviat doncs t'entres fàcilment dins el que és l'argument.
Però a mi hi ha una cosa que és el que més m'ha cridat l'atenció de Matrix, que és que considero que és una pel·lícula difícil. És una pel·lícula complicada d'entendre.
D'entendre, sí.
O sigui, és una mica el que dèiem al començament, una mica allò de cartesià, no? Del fet de dir com pots distingir què és el somni de què és la vida i què és la vida de què és el somni, no? O sigui, el fet d'explicar que hi ha el món real en el que està representa que no és la realitat, sinó que n'hi ha un altre. És un concepte molt difícil i, en canvi, s'explica molt, molt bé al llarg de la pel·lícula. O sigui, no es fa difícil i fa que gent que probablement no li agradi la ciència-ficció o no s'hagués plantejat mai veure una Guerra de les Galàxies, s'ha trobat enganxada en Matrix, no? I ha entès de què anava l'argument i ho ha vist clar, no? I l'ha sorprès.
És una justificació per qualsevol cosa que passa a la pel·lícula, qualsevol efecte que veiem, qualsevol persona que vola, salta o desapareix, t'ho expliquen dient, bueno, això no és real, és un videojoc, al cap de la fi, és un programa generat per ordinador, per tant, qualsevol cosa depèn només de la teva percepció, també un concepte molt filosòfic. Si us hi fixeu, a les escenes en què es veu el món real de Matrix, jo crec que es basa molt en les imatges que ens mostraven a Terminator 2, també, d'aquells humans lluitant contra els robots a la superfície, aquells restes d'edificis tots destrossats, no? Diu, té un aspecte fosc, també, sempre de nit, sempre sense sol, que és molt, que recorda molt el que havia Terminator 2.
Recorda molt la pintura flamenca, aquella del...
El Grito...
Sí, el Bosco, no?
Bosco, sí, sí, el Bosco.
Les imatges de l'infern i del...
Les imatges de quan el quadre del Jardí de les Delícies, la banda de l'infern, és això, no? Aquells clarobscurs, aquells...
Sota aquell apocalipsi, no? Aquelles flamarades, tot allò.
I a més, a banda de tot això, a banda de tota la revolució estètica i de continguts, doncs Matrix també crec que va influir llavors en el món, en el món dels videojocs. Des de llavors hi ha hagut molts videojocs que el conegut efecte de la càmera que gira 360 graus mentre doncs, el personatge està fent alguna acció l'han aplicat. Fins i tot l'han aplicat retransmissions de futbol americà de la NFL en directe, o sigui, en viu. Tu estàs veient una jugada i quan et fan la repetició, imagina't aquí que es fos un partit de futbol, tenen càmeres situades al voltant de tot l'estadi, et poden fer una perspectiva de la jugada en moviment, no la imatge parada, no, la jugada en moviment mentre va donar la volta a 360 graus. No? Vull dir que això també és una cosa que ha influït tant en la televisió com en el món dels videojocs.
Però aquesta és una tècnica que tampoc no la podem atorgar com a pionera en la pel·lícula Matrix. Matrix potser el que va fer va ser abusar-ne tant que ja te l'acabes empassant ja com cosa normal, però recordo una...
Un anunci de cotxe, potser?
Un anunci de cotxe, un videoclip de l'Sting, recordo haver vist una pel·lícula bastant dolenta que era Perdidos en el Espacio, que ja hi havia imatges d'aquestes.
Però potser no havien estat tan ben aplicades, no?
Aquí està la cosa.
O amb tanta gràcia,
aquí està la cosa, no? O tan justificades,
perquè, clar,
no?
Perquè ho has de justificar perquè la càmera dona aquella volta, perquè si no, no té sentit. I aquí sí que realment, doncs, clar, demostrava que la persona aquella pot aturar el temps,
exacte,
el pot alentir, no? El
sí,
pot
tirar endavant. Després ja, de broma, l'hem vist en pel·lícules com Shrek. Recordeu la seqüència
la princesa,
de la princesa quan
lluitant al bosc,
el cont del Robin Hood? I...
Més que el gir de la càmera, com tu has dit, jo, per exemple, recordo un anunci del cotxe que es para de sobte i hi ha una persona amb un carrer que acabava.
Era un Audi, era un Audi que s'aturava quan estava al mig,
es
veia el colom.
Parades i la càmera voltes. I aquest efecte l'hem vist a diversos llocs, però jo crec que una de les coses més marca de fàbrica dels efectes especials de Matrix és, per exemple, allò de les bales. L'efecte de les bales i la gent esquivant les bales.
Sí.
I que més que res ha quedat com una icona visual que l'hem vist parodiada també en molts altres llocs. Va aparèixer
recordarà la de Scream, la de Scary Movie, que és el, representa que és el dolent de Scream, amb la careta aquella que porta el dolent de Scream, que intenta esquivar la bala i llavors doncs, li agafa una mena de pinçament a la part inferior de l'esquena i no es pot tornar a aixecar.
És
no?
Que ha estat parodiat no només a pel·lícula, sinó per tots nosaltres. Qui no ha parodiat allò de les bales?
Pel corredor d'aquí de la ràdio.
Exacte, exacte. No, i l'efecte aquest de les càmeres i de donar la volta, doncs això el que dona, el que deies tu, dona la sensació de control absolut del temps. I està molt ben ficat aquell efecte.
Exacte.
Ja, molt ben ficat.
Tota aquesta sensació de control del temps i de velocitat i de l'efecte de les bales és el que han intentat introduir els mateixos germans Wachowski, creadors de... El dia que vaig saber el nom dels creadors de Matrix vaig riure una estona.
Té nom d'entrepà de Frankfurt,
Té nom d'entrepà de Frankfurt o el senyor llogater dels joves, recordo la sèrie Els joves, es deia Wachowski, però més o menys és el mateix, no? Doncs aquest efecte, els mateixos germans Wachowski, creadors de la trilogia de Matrix, l'han intentat aplicar interactivament en el videojoc Enter the Matrix. Ha estat venut com el gran videojoc de l'any, una de les revolucions a nivell de oci interactiu que sortiria per totes les plataformes, Xbox, PlayStation 2, GameCube, PC, que sortiria per totes. De fet, està ja publicat per a Xbox i per a PlayStation 2 i sortirà també per a PC i per a GameCube. I realment es pot fer això en el joc, no? El que passa que probablement és una de les úniques gràcies que tindria el joc, no?
Jo crec que sí, la vaig estar provant, la versió PlayStation 2, i a banda que em va semblar una mica ortopèdic, amb perdó de l'expressió, com es movia el personatge, perquè es movia gairebé com Oliver i Benji, movint els braços d'aquella manera tan característica, i ja està, poca gràcia més, uns decorats freds, extraordinàriament freds, llisos, sense gaire cosa amb què interactuar.
Una cosa és un joc minimalista i l'altra és un joc mínim.
Sí,
no?
Exacte.
Seria més mínim que minimalista.
Hi havia l'efecte aquest del bullet time, que apretaves el botó superior esquerre del comandament de la PlayStation, i sí, sí, doncs saltaves i picaves amb les cames els policies que et sortien per allà, l'estació de... No sé, era una oficina de correus molt gran, enorme, i ja està, i poca cosa més podies fer, no?
De fet, la majoria de revistes especialitzades i pàgines web especialitzades en videojocs que han fet ja les seves crítiques, les seves revisions sobre el Enter the Matrix, el joc basat en la pel·lícula o en la trilogia de pel·lícules de Matrix han coincidit en valorar-lo amb un aprovat justet.
Celebro estar d'acord.
I l'aprovat justet ve perquè diuen precisament perquè és Matrix, perquè si no fos Matrix no tindria ni l'aprovat justet, perquè es veu que molt llestos els senyors germans Wachowski, creadors també del videojoc, han introduït seqüències de la pel·lícula en el videojoc que no surten a la pel·lícula del cinema, que llavors es veuran en l'edició de DVD, com El Senyor dels Anells, que fan una pel·lícula de 2 hores i mitja, i quan fan l'edició de Director's Cut fan de 3 hores. No? Doncs hi ha tota una sèrie d'escenes i de seqüències de la pel·lícula que estan introduïdes en el videojoc entre un nivell i l'altre.
Mira, jo només t'he de dir una cosa. Vaig a ensopegar l'anunci d'aquest videojoc per televisió i estava amb una persona que no hi entén de videojocs, és més, no li agraden gens els videojocs, i li va cridar l'atenció l'anunci i va dir: que lletjos que són aquests ninots i que mal fets que estan.
És que és una cosa que anava a comentar ara. Jo no he jugat en el Matrix, en aquest nou videojoc, però he vist fotografies, i he vist fotografies també del videojoc que vam parlar l'altre dia, que és el nou d'Indiana Jones per PlayStation 2. I em passa el mateix. O sigui, penso que les imatges dels personatges, a banda que són bastant grans en pantalla, perden molt pel fet de que són molt poligonals encara. I estem ja a les plataformes de 128 bits, no? I hi ha videojocs amb sprites molt grans que són molt més bons, però suposo que el fet de que s'hagin de moure amb aquesta velocitat, etc., fa que no te'ls creguis quan els veus en pantalla, no?
És complicat, de totes maneres, crec, solucionar aquest tema dels polígons.
Segur, perquè si no ho haguessin fet,
I en molts jocs de PlayStation 2 i de consoles molt bones, amb jocs molt bons i molt ben desenvolupats, et trobes que la majoria d'elements circulars o cilíndrics no són circulars.
Però t'agafes un joc com el Tekken 4, per exemple, i les formes dels lluitadors són molt més suaus. He vist imatges del Soul Calibur 2, que sortirà properament.
Mortal Kombat.
Mortal Kombat. És igual, i les formes són molt més suaus, són molt més arrodonides. No? Suposo que sí, que l'interfície d'aquests grans escenaris fan que...
És potser una mica de fins a què està fent la màquina amb els polígons. Vull dir, en un joc de lluita tu pots gastar tots els polígons en els dos jugadors, i si l'entorn és un entorn dimensional real, doncs també en general l'entorn, però des d'allà no et mous. En un joc estil, doncs, diguem-ne, un Resident Evil totalment tridimensional, com em sembla que seria aquest Enter the Matrix, una mica tu et vas movent per un entorn real i doncs tens passadissos, portes, etc. S'ha de generar tot un món a la vegada i tota una sèrie de lluitadors o de contrincants o de personatges o de gent del públic.
I aquí deu haver-hi la dificultat.
Clar, que això fa que el número de polígons dedicat potser als personatges en si sigui molt més baix. Però a mi m'agradaria fer una reflexió, que és una mica allunyant-se de la part tècnica, de la realització tècnica d'aquest Enter the Matrix. Bueno, estem parlant de que els videojocs, ja ho hem dit moltes vegades, són una part més del llançament promocional d'una pel·lícula. Una pel·lícula que ha tingut molts anys després de la primera. No és el videojoc del primer Matrix, és del segon. Han passat bastants anys. S'ha fet el segon i el tercer. La segona i la tercera pel·lícula es llança a la vegada, amb la qual hem de suposar que també hi haurà un següent joc dintre de bastant poc. Hi ha hagut molt de temps per preparar-lo, i estem parlant de que inclús amb tot el temps que han tingut, amb tota l'expectativa que han generat i amb les possibilitats de poder fer un bon joc, no només a nivell tècnic, doncs s'han creat amb un joc que el que és la seva qüestió del disseny, la seva jugabilitat, doncs s'està quedant molt limitat. I a vegades no és només tenir una bona llicència i haver tingut molt de temps per invertir en programadors, no s'arriba sempre traient un bon joc.
El mateix suposo que passa en les pel·lícules. No per tenir els millors actors, el millor guionista i un pressupost espectacular, et sortirà una pel·lícula boníssima. No.
Jo crec que, per exemple, aquest Enter the Matrix, jo que he jugat al GoldenEye, el GoldenEye de 007 per 64 i el Perfect Dark, aquells perquè eren en primera persona, però els contrincants que et venien tenen una definició no gaire més baixa de la que he vist a Enter the Matrix, i és el doble de bits, no? Vull dir que en aquest sentit la veritat és que s'ha quedat bastant limitat.
El que sí que crec que ha portat de Matrix, tal com comentàvem al començament, és aquesta visió de dir... pot existir en un futur una realitat paral·lela a la realitat en la qual nosaltres estem visquent en aquests moments, no? I una mica la reflexió de l'editorial també venia per aquí, el fet de dir... De fet, això ja és real, això ja és possible, un nivell molt d'estar per casa, però realment arreu del món, i sobretot gràcies a la gran popularització d'un joc com el Sims, que és un joc que recordem que és el més estimat per en Xavi Serrano per la banda negativa, no? És un joc bastant odiat per la gent que li agraden realment els videojocs des de fa molt de temps, amb o sense motiu, i és un joc que de fet és un joc més aviat social, no? Un joc en el que tens un entorn, en el que tu doncs pots crear el teu propi personatge, és un món paral·lel, un món virtual, en el que tu, connectat a internet amb aquest joc funcionant, pots passejar per una ciutat i interrelacionar-te amb altres persones que físicament realment estan a puntes molt diverses del món, però que en realitat es troben juntes doncs, en una mateixa habitació, en un mateix local, un bar, una discoteca, una sala de festes, una casa o el que sigui, en una realitat paral·lela, no? En una realitat virtual que seria la de l'ordinador.
Això l'únic que és potser generar una nova interfície el que ja fa molts anys que es fa, vull dir, al cap i a la fi, interactuar amb altra gent a través d'internet és una cosa que s'ha fet des del naixement mateix d'internet. Tots coneixem gent que es connecta a canals de chat, per exemple, o foros de notícies, coneix gent, interactua, té una relació amb aquelles persones a nivell de dir, no, escolta, jo a les dues he quedat amb gent al chat, gent que no conec, però només de parlar ens hem fet molt amic i m'agrada molt estar amb aquella gent. Jo vaig parlant i a aquesta hora sé que tinc que estar perquè sé que em connectaré, sé que em vindran a buscar, llavors parlarem de no sé què, muntarem les nostres coses.
És un pas més, això.
O sigui, el que estem fent és
crear una interfície. Aquesta gent tenen forma, no? Sí, però aquesta gent, o sigui, en lloc de quedar al xat, doncs queden al bar del carrer tal, i aquest bar d'aquest carrer tal no existeix en realitat, és un lloc virtual que existeix només a internet.
Les comunitats virtuals, en aquest estil, també hi ha fa anys que han funcionat, el que passa que a nivell, com que no funcionen a través d'internet i les comunicacions encara són prou lentes, doncs mai és una cosa com aquesta. Aquí el que tenim és un software a casa nostra, que és el que ens genera tot aquest entorn, internet només es farà funcionar el que és la relació amb les altres persones. Però realment l'únic que està fent això és generar doncs, un entorn amb el qual nosaltres ens podem interactuar de forma doncs, potser més senzilla o més visual, creant el que en aquest vocabulari de mons virtuals s'anomena un avatar, que és una figura que ens representa a nosaltres mateixos amb unes característiques que nosaltres li hem donat i sembla que les altres persones d'aquest món virtual ens veuran a nosaltres, doncs és el que això ens ho genera i nosaltres podem interactuar de la mateixa manera que com si ens connectem a un chat i parlem amb altra gent, o si ens connectem a una pàgina que té una comunitat virtual i interactuem amb altres persones, doncs amb aquest motiu, amb aquest propòsit d'un joc, que al cap i a la fi jo encara no sé ben bé quin és el motiu del joc dels Sims, excepte de crear una comunitat virtual i viure allà, potser amb la licenda que el pots tenir al teu ordinador i generar una cosa que funcioni per ella mateixa, sense connexió a internet.
Però suposo que és la mateixa gràcia del chat, no? El fet de dir, quina gràcia té doncs, connectar-te a internet amb una sèrie de gent que no coneixes de res, no? Doncs és potser un pas més, no?
Soc més tradicional i prefereixo quedar amb persones físiques, m'entens? No, és veritat, això de quedar en una cafeteria virtual, tio, doncs quedar al bar amb els amics i vas i fas la cervesa o fas el que sigui, no? No sé.
Però estàs parlant d'una cosa que és al cap i a fi és exactament el mateix, són les relacions humanes. Només depèn del mitjà que hi poses entremig. Tu això ho pots fer amb gent que coneixes aquí, però amb altra gent que està en altres llocs del món i que potser mai haguessis conegut, això no ho pots fer. Tots a vegades tendim a tendir una visió molt, molt nefasta d'això. Ostres, la gent que es coneix per internet, això només és anar a lligar o això no pots conèixer ningú de les persones bé. Però,
home, segons... però és que és bastant això. Però clar, qui no ha fet la prova d'entrar en un chat i posar hola, soy Carolina, clar, i llavors tots els tios em venen allà. No em digueu que no ho heu fet vosaltres, però, això.
Al cap i a la fi, és la típica...
Jo mai.
Doncs jo ho he fet, i és molt... I clar, i t'entren tot de persones sud-americanes, que on the way, clar. Que aquelles hores de...
sí.
que tu ho fas, doncs...
Potser, que on the way, és una de les grans frases de
així que,
chats hispans.
La Carolina ets tu, jo pensava que era una dona.
Fixa't que és una mica l'ús que li dons a la tecnologia, saps? Al cap i a la fi tu pots agafar i conèixer de l'afició que tu tens o del que tu sigui. Jo, en el meu cas, d'ordinadors antics, doncs, he conegut molta gent amb la qual doncs, la conec per les respostes que ells m'han donat a missatges que jo he postejat. Llavors ja vas coneixent una mica la gent, vas vivint perquè vas veient el que contesten altres coses, les dubtes que ells plantegen, les que tu els hi respons, i una mica es va creant doncs, un nucli de gent que sí, que els coneixes, que més o menys on són, però que no has vist mai i que potser estan a altres bandes del món. Al cap i a la fi és la relació que podies tenir doncs, amb gent del teu entorn. Això és només crear una mena doncs, d'aparell visual perquè tu t'hi puguis comunicar. I una cosa que hem parlat alguna vegada aquí és el fet de que jocs d'aquests de rol, que també són potser l'altre paradigma de món virtual, que es connecten per internet i que tu pots interactuar amb jugadors d'altres parts del món, doncs ja ho hem parlat de moltes vegades, de que realment hi ha gent que s'ha dedicat una mica a això i que molts objectes que només funcionen en el joc s'han acabat intercanviant per productes del món real, per diners, s'han vengut, s'han subhastat, gent que ha quedat a aquesta hora a la taverna tal, mapa número no sé quants, del nivell tal del joc, i llavors el meu personatge et donarà l'espasa no sé quan, sempre quan jo hagi vist que al meu compte tu m'has ingressat el que jo t'he subhastat, el que tu has pagat. Llavors jo et dono l'espasa i tu podràs proseguir en el joc.
Clar, és que el que dèiem és que la frontera, o sigui, exacte, la línia entre la realitat i la realitat virtual, ara encara està llunyana, diguéssim, perquè les interfícies, o sigui, de la manera en què nosaltres veiem aquesta realitat virtual, que és a través d'una pantalla d'ordinador, doncs és una manera bastant d'estar per casa, com diem, no? Tu veus allà un personatge, que són uns puntets que es mouen i més o menys,
però
doncs,
fixa't, Jordi,
el pots fer, però clar.
Que això, a nivell de disseny, per dir-ho manera, el món virtual ja funciona, ja és això. L'única cosa és que nosaltres, potser per la ciència-ficció, estem al món virtual, ens sembla posar-nos unes ulleres i realment viure com si estiguéssim allà. I això és, encara no es pot fer, clar, encara no ho fem. Però a nivell de dir, home, poder viure en un món virtual, doncs realment ja hi ha coses que s'estan encarant cap aquí. Ja hi ha experiments o ja hi ha gent que hi viu en aquests mons virtuals de forma gairebé... hi viu més temps que no para el que massa en el món real.
Jo trobo faltar en els xats i en els mons virtuals el llenguatge visual i el llenguatge dels gestos, no? És a dir, està parlant amb vosaltres, jo us veig la cara que poseu, jo veig els gestos que esteu fent vosaltres, això en un xat o en una comunitat virtual no...
Però hi hauria l'altra persona que et diria, és que potser en el món real doncs ensenyim molt a l'aparença física de les persones, o no només a l'aparença física, sinó a com va vestida, a com és, no? Perquè segons
no
com va vestida
pensa,
transmet doncs, una certa capacitat econòmica, una certa, doncs, el que sigui, i allà doncs, tu ets el mateix que un altre, no? Tu tens el mateix nom, llavors allà el que val és la forma com escrius.
El que passa és que aquestes coses són com tot, i és l'ús que se'n fa, i molta gent, clar, gràcies a l'anonimat i a la distància, doncs és qui no és, diu el que no pensa, o diu potser moltes vegades el que pensa sense pensar en el que està dient, i clar, és una forma de comunicació realment diferent que de cara.
Però a banda d'aquesta vessant humana, jo també m'agradaria destacar la vessant una mica més tècnica, jocs com Getaway o jocs com Shenmue, aquests jocs molt reals on pots passejar per les ciutats com de Londres o com de Tòquio, on fa l'efecte, fins i tot a l'any i el dia tal que feia tal temps. O sigui, s'està buscant molt a vegades també l'exactitud dels carrers, de les botigues, tot això ja s'està aconseguint. El dia que s'aconsegueixi això i a sobre s'aconsegueixi la qualitat humana, aquest xat, estarem davant d'un videojoc paral·lel totalment.
Estarem davant de Matrix.
Sí, totalment.
Anem a fer una pausa de publicitat. Estem al Game Over, a Ona Catalana, avui parlant de Matrix i sobre quins estranys camins ens porta el futur de la tecnologia.